9 i 16 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en David Ros, en Josep Maria Balcés, en Joan Alsina i en Jordi Piella. Molt bon dia, els quatre.
Bon dia.
Comencem parlant d'Egipte, una mica, que avui, de fet, marca totes les portades dels diaris, fins i tot hi ha diaris que repeteixen la mateixa fotografia. Les forces armades egípcies han anunciat que el president del Tribunal Constitucional Suprem assumirà provisionalment la presidència d'Egipte en comptes de Mursi. En un discurs televisat a la Nació, el cap de l'exèrcit ha anunciat que s'ha decretat la suspensió temporal de la Constitució egipça. El president de la Cort Constitucional administrarà l'etapa interina i convocarà eleccions presidencials anticipades dins del full de ruta acordat per l'exèrcit amb les forces del país. Tot això després de manifestacions multitudinàries i les diverses restes de forces occidentals es neguen a parlar de cop d'estat, perquè en les declaracions han evitat aquestes paraules, però sí que és cert que avui tots els diaris doncs parlen d'aquest cop d'estat, no? Com l'exèrcit ha apartat Mursi del poder, i tenim aquesta situació ara de dubte i d'interrogant del que passarà a Egipte. No sé si tenen alguna valoració sobre aquest tema, Jordi?
Jo genèrica en el sentit següent. És a dir, pels que creiem en la democràcia, que jo cada vegada hi crec menys, però de fet...
En la bona o en la dolenta?
Eh? Bueno, què creu?
Crec menys.
Diuen que hem de regenerar, no?
Clar, és una mala cosa perquè realment és un home que ha estat escollit per les urnes. En conseqüència, l'acció de la majoria tindria que la minoria acceptar-ho. Què passa? Que clar, aquest home, vull dir, amb poca consciència d'estat, evidentment, per mi va ser un error el Mubarak, perquè sigui el que sigui, era un home d'estat i amb una visió que era capaç de controlar les religions diferents del país, tenia la situació controlada des del punt de vista aliats europeus, americans, etc. Ara, clar, què ha passat aquí? Vull dir que aquest home ha començat a legislar en base al criteri musulmà i tal, doncs clar, s'ha provocat que els dissidentes fessin aquestes manifestacions i ha donat l'excusa, no?, als militars a fer el cop d'estat. I ja està. Vull dir, aquests militars faran una nova, un full de ruta, que ara hi haurà tecnòcrates, bueno, està aquí, dintre del que cap, el cop d'estat és no quedar-se ells en el poder, sinó fer noves eleccions, que crec que tornaran a guanyar els mateixos. Vull dir, o sigui que, en definitiva, no sé quina és la victòria de tot això. Jo crec que al final això acaba amb una guerra civil, però bueno, és una opinió molt personal.
Més opinions.
Jo també era molt, molt genèrica, perquè sóc desconeixedor, no?, de la realitat d'Egipte. Però sí una reflexió al voltant del que ha passat, no? Al final el que demostra això és que quan no hi ha mecanismes s'acaba imposant la força, no? El qual no és una bona notícia en ningú cas, perquè el que segur que no ha escollit ningú és l'exèrcit. Llavors, el més gros i més bèstia és el que al final es fa amb el poder i es creu amb la capacitat de decidir què passarà després. Ja ho veurem què passarà després, parlant de que hi ha acords amb les forces, però clar, les preguntes són moltes, no? Quines forces, quins acords, per què, i on està la legitimitat de tot plegat, no? Però jo em quedo amb la primera. És important que hi hagi mecanismes per resoldre totes les possibles conflictes que hi hagin en un estat en democràcia, i quan no n'hi ha, doncs al final ha d'haver-hi alguna vàlvula d'escape. En aquest cas ha estat l'exèrcit. Simplement fer un paral·lelisme amb una problemàtica que tenim a casa nostra, amb una qüestió que és molt menys greu, perquè la gent només vol fer una pregunta i no hi ha mecanismes i l'altra part es nega a establir-los. Bé, home, òbviament això no acaba ni de conya de cap forma semblant, però sí que és veritat que d'alguna forma haurà d'acabar i per tant alguna vàlvula haurem de tenir.
Josep Maria.
Bé, jo diria que en un país quan l'exèrcit és el protagonista de la situació política, difícilment es pot afirmar que la democràcia es consolida. Aquí hi ha hagut, s'ha fet trontollar realment, doncs, la voluntat majoritària d'unes eleccions de fa 4 dies a Egipte. Però sí que ens fa entendre dues coses, jo diria. Per una banda, no sempre el model democràtic occidental es pot aplicar d'una manera mecànica als països d'un context cultural religiós diferent. I aquest element, jo penso que és dir, aquest mimetisme a vegades de dir, escolta, aquí democràcia són uns partits, unes eleccions, uns resultats i tal, i no estem en compte la barreja d'interessos i de forces i de corrents socials i polítiques que hi ha en països on, sobretot, el tema religiós jo diria que és molt important. Clar, l'islam en aquests països, no només a Egipte, sinó en altres, el gran, jo diria, defecte, amb tot el respecte per l'islam, és que per comptes d'adaptar la doctrina teòrica de l'islam a les realitats noves socials que van apareixent, intenten que les realitats socials s'adaptin als principis religiosos que uns poders jeràrquics, diguem-ne, determinen. Per tant, la política està d'alguna manera condicionada per la religió. I aquest és un... Llavors, això costa molt que la democràcia aquí faci forat. I per això que jo penso que s'ha de replantejar en aquests països i des d'Occident també, és a dir, de quina manera es casa democràcia amb respecte a un pluralisme polític, social, religiós que en el cas d'Egipte hem vist que pràcticament la meitat de la població omplien la plaça Tahrir els que estaven en contra de Morsi, i quan doncs, el govern convocava els seus fidels també omplien els carrers i omplien tot. Això no pot ser contínuament de dir ara guanyen els uns perquè tenen l'aval de l'exèrcit, ara perden els altres, o ara guanyen els altres perquè tenen les urnes. Hi ha alguna altra cosa que s'ha de canviar i aquí no s'ha trobat encara el desllorigador. De moment el que sembla que fan és convocar doncs, una participació. A mi m'ha fet gràcia la foto que hi ha en algun diari en què el cap de l'exèrcit que anuncia aquest, que jo sí que diria que és un cop d'estat, està rodejat per una banda per líders de l'oposició i per altra amb caps religiosos, és a dir, tots testimonis d'un cop d'estat i per tant avalant una situació que trobarà una resistència social, religiosa i que no serà difícil de controlar.
David, deixa'm estar.
Sí.
Ho dic perquè és un tema molt, molt complicat, en parlàvem abans d'entrar.
No, sí, jo trobo que és un tema molt complicat, vull dir, aquí hi ha una quantitat de forces i d'interessos que no saps l'abast. Per exemple, jo et comentava, però esclar, és que no sé si té res a veure amb això, que a Egipte hi ha en aquests moments unes grandíssimes mines d'or, que això un dels viceministres que hi va haver-hi doncs, en els anteriors governs ho tenia molt documentat, va ser una descoberta que es va fer gràcies als americans i per tant aquí vés a saber la quantitat d'interessos que s'estan bellugant i a mi m'és molt difícil des de la distància veure què està passant realment. Vull dir, no m'estranyaria que l'exèrcit també tingui, abans ho comentàvem, hi ha empreses molt lligades a l'exèrcit, és un exèrcit laic però empreses lligades a l'exèrcit. Llavors l'abast de tot això, d'aquests moviments, es fan difícils d'entendre.
Sí. Aquestes coses poden ser manipulades, segur que està dirigit per algun de dalt de tot, i no sé, americans. Però bueno, dit del nivell local i el que ens interessa i sent molt egoista, a veure, a nosaltres ens va perfecte això, és una zona turística important on deixarà d'anar-hi turistes i vindran a Espanya. Ells Catalunya i ells els Balears. O sigui, que per nosaltres va perfecte. Des de
què us dic? És cosa del Mas?
No crec.
Però possiblement... Mai, no se sap mai,
No, però,
de l'Oficina de Comerç Exterior.
Possiblement el Junqueras ha fet la mà de Esquerra.
Algun comentari més sobre aquesta qüestió?
A l'espera de veure com evoluciona i com, quina repercussió té en altres països de l'entorn. El que hem vist és això, jo repetiria, quan hi ha hagut una intervenció, en aquest cas doncs, de l'exèrcit des de dins, però d'altres des de fora, tant a Líbia com a Tunísia, com a Síria, ara doncs, que no acaba de refer una mica el govern o de veure de capgirar la situació, és perquè no se sap com continuar-ho després. I la intervenció que hi ha hagut per treure fora una dictadura, no hi ha hagut cap relleu que pugui realment satisfer els interessos democràtics del país. I per tant, és un problema de com el model democràtic d'aquests països, jo penso que està en qüestió.
Parlem d'una notícia que ha aparegut avui al periòdico. Método 3 implica Camacho en l'espionatge de la Camarga. El director de l'agència, Francisco Marco, ha assegurat, en el jutge que investiga el presumpte cas d'espionatge, que la gravació de la conversa al restaurant La Camarga entre la presidenta del PP, Sánchez Camacho, i l'examant de Jordi Pujol es va encarregar en nom de la dirigent popular. En un escrit remès al jutjat al maig, l'investigador privat acusa la líder popular de tenir coneixement ple de la gravació segons fons judicials. En canvi, fons del PP han afirmat al periòdico que és absolutament fals que Sánchez Camacho hagués encarregat res a Método 3, ja que, segons ells, no coneixia ni mantenia relació amb ningú d'aquesta agència.
Algú dubtava d'això?
No ho sé, jo em limito a llegir la notícia,
Grupo de choricillos unidos para manipular i intentar cobrar alguna pasta. Vull dir, són xuricets, tots, Camacho, Método 3, l'altre, 80.000 euros, 50.000, que pagui el seguro... En fi, per a mi, sin comentarios. És escòria de la societat.
Jo, Jordi, el que en aquest cas, tot aquest temps que ha anat remenant-se i tot això... s'ha fet tot l'esforç, s'ha focalitzat més en la forma, en el com, que no en els continguts. És a dir, l'important aquí és de dir si en aquesta conversa famosa van sortir coses polítiques o socials o que sigui, que tenen una repercussió en el país. I això no se n'acaba... Primer, estan blindant el contingut, és a dir, si s'han revelat històries que són objecte potser d'investigació penal o de justícia i que tenen altres ramificacions. I estem aquí jugant qui va posar el florero, qui va posar el micro, qui ho va encarregar, qui va pagar. Mira tu, això doncs és per novel·la rosa.
Jo suposo que el contingut el anirem coneixent. Ahir vaig veure que hi havia una web, un link, i vaig entrar i ja l'havien bloquejat. Però hi havia la conversa.
YouTube està per tot arreu.
Sí, però van bloquejant-ho de tant en tant.
Jo el contingut no l'he pogut sentir.
Jo l'he sentit tot. I estic totalment amb el Josep Maria. Si aquí el problema no és com s'ha fet, ni qui ho ha encarregat, ni qui ho ha pagat, ni si ho han... No, el problema és que el que diu la Camacho, ja puc parlar del contingut?
Segons el diari que ho va dir o segons la web?
No, YouTube. Un vídeo a YouTube, òbviament sense imatge, però... Jo crec que es diuen coses molt greus al redor del control que pugui tenir la Camacho del fiscal que porta determinats casos, gràcies al seu paper al govern de Madrid anterior, molts coneguts a la policia, i fiscals controlats. Este fiscal lo controlamos. I una miqueta un estil d'intentar extreure informació.
I es parla dels comptes corrents? L'altra interlocutora...
En el tros que jo vaig sentir no es parla de comptes corrents. Sí que es parla, sí que parla l'altra noia de...
Perquè hem de saber que el moment històric va ser aquest, no?
Parla dels diners que tenia a casa
el fill.
I també diu moltes tonteries, també te'n dones compte una miqueta del nivell, nivell, ostres, molt border, No sé, no val la pena ni comentar-ho, però sí que estic d'acord en que el que hi ha que fer és aprofundir molt en els continguts. I si vols, al final, jo aquests casos els resoldria en 6 minuts. Ja es veu que aquí hi ha alguna cosa. Per tant, mesura cautelar, apartem aquesta dona de qualsevol responsabilitat i amb molta calma doncs es faci la instrucció i se la jutgi. No hi ha pressa. El que jo crec que sí que hi ha molta pressa és per un cas que hi ha al sud d'Espanya, d'esta Espanya una grande i libre, que en el que algú ha estafat la xifra de més de 1.000 milions d'euros. Perquè crec que la gent no li dona la importància que té a 1.000 milions d'euros. Jo només recomano que cadascú agafi el seu sou anual el brut, el net millor encara, l'escrigui en un paper i a sota escrigui la xifra de 1.000 milions d'euros. I se'n donarà compte de l'autèntica salvatjada i expoli que s'ha fet a Andalusia, els dirigents d'aquest país, junt amb els dirigents que tenim avui, que són els del Caso Bárcenas i totes les coses encara no han sortit, i comencem a prendre mesures de veritat amb els casos que són greus de veritat.
Jo, lligat amb tot plegat, diria que una de les... A l'anterior campanya hi van haver-hi dos elements que precisament Sánchez Camacho va posar molt l'accent. Va ser sobre tot el tema de la corrupció a Catalunya. Ara és evident que a Catalunya tenim tot un treball molt planificat per anar traient tots els drapets al sol de petites o grans corrupteles o corrupcions... diguem-ne el cas Messi, diguem-ne tot el que puguin, on hi ha traient els drapets al sol. La Camacho va centrar molt la seva campanya amb coses d'aquest tema. Ella va treure en un moment determinat també el tema dels espies, però jo penso que és molt important la notícia aquesta que ha començat la conversa del periòdico, és a dir, el que és evident que es va fer amb el consentiment de Camacho. Inclús li van donar una gravadora i la gravadora diu: home, no, aquesta gravadora em sentiré incòmoda, feu d'una altra manera. Llavors ho posen en el menjador privat del restaurant, no? Vull dir que aquí hi ha tot un muntatge que això ens ha de fer reflexionar. Suposo que ja ho tenim molt assumit, de la manipulació que d'alguna manera s'està fent de la realitat per donar als catalans una versió bastant diferent de com són moltes les coses, i Catalunya és pues, un gran Corleone i que es vol vendre quan realment el gran Corleone el tenim situat el gran, per aquí pues, ja...
Sí, aquí algun també en tenim,
No,
sí,
però, sí. Però la dimensió té unes magnituds desaforades, és una cosa impressionant el que està passant avui, i en canvi vull dir, es vol presentar pues, que a Catalunya estem en aquesta situació i que aquí som uns impresentables, i això pues, bueno, veiem que la manipulació és una realitat.
A mi el que em preocupa és la repercussió que això té en la ciutadania. La ciutadania difícilment pot recuperar, entre cometes, recuperar la confiança en la classe política si van, doncs, cada dia els diaris van explicant d'aquí i d'allà i no se'n salva ni un, quasi. I el govern de l'Estat, lo d'Andalusia, lo d'aquí... Aquí de vegades juguem també a tapar-nos les vergonyes, és a dir, jo m'agradaria veure per què tenim tan encallat encara el tema Palau, tot i que ara doncs s'ha mantingut l'embargament de la seu de Convergència en ratificat de que doncs això és vàlid i tal. Però aquí darrere hi ha tot una corruptela que ha durat molts anys, que queda molt clar i encara ningú ha hagut de respondre davant de la justícia. Sí,
per posar un exemple molt tonto, i perdona, un parèntesi, el cas Palau, no? El crec que va ser el jutge o el fiscal confirma que té proves per inculpar Convergència per 6 milions i escaig d'euros. Es demana que el president comparegui per donar explicacions, i el president diu: sí, jo compareixeré. I recordeu quina data compareix?
Ara a finals de mes.
El 31 de juliol.
Sí, no?
A mi sembla un insult a la intel·ligència i al més bàsic sentit comú.
Una boja a la intel·ligència.
No, és un despreci total i absolut per la ciutadania.
Però encara hi va el 30 de juliol.
Sí, 31, si al final, l'última setmana.
És a dir, que sortiran els diaris quan la majoria de catalans estiguin a l'avió. És a dir, que no ho llegirà ningú. I que, a més, la majoria de periodistes també estan en l'avió perquè se'n van de vacances. És a dir, la repercussió mediàtica que tindrà la seva compareixença...
Però encara el 30 de juliol hi va.
Sí, però això no és dir la veritat.
Quan es va demanar que les preferents anés el Feiner a explicar que ell no hi ha anat...
Però Feiner no és polític.
Ni pensa anar.
El Feiner no és el president de la Generalitat.
Home, no és polític. A veure, que me den a mi el cargo. A veure, això no és una qüestió econòmica. Aquests rius entren aquí per remistats. No entren perquè són brillants, precisament.
Escolta'm, si tan bons som els catalans, si tan a tope hem d'estar en un procés tan gros com és el procés sobiranista, si tan al costat dels nostres polítics hem d'estar, el president de la Generalitat ha de comparèixer el minut següent. En quan surt la informació ha de dir: veniu, que ara us ho explico. Per què? Perquè no en tinc cap dubte de la meva innocència. Si necessito 2 mesos per preparar la compareixença, cosa que no crec que sigui
Joan,
així...
Joan, ja ho va dir.
No anem bé.
Vindré i diré... I ens va dir el que diria.
El mateix que la roda de premsa.
No? Va dir, escolteu, els que estaven ocupant-se d'aquest afer m'han dit que això no és veritat. I jo me'ls crec. Aquesta és la informació que donarà.
Doncs que comparegui immediatament. Per què compareix el 31 de juliol?
Però aquest fiscal no és el mateix al qual es fa referència a la conversa de Camacho?
Sí.
Ho dic perquè...
Sí.
Vaja, no sé.
No, però que jo crec que el Mas estava convençut d'anar-hi l'endemà. Jo crec que va trucar el Duran i aquest li va dir que el juliol.
No, però aquí era... Aquí s'ha d'esperar, en el fons, que malgrat tots i manejes de la justícia, que els jutges puguin anar fent el seu camí. Això triga temps, però va sortint. Mira, el cas Bárcenas, el cas Gürtel, els cas Ere...
No en el cas Palau, eh?
El cas Palau, de moment no. Però
és
jo confio
que... Ja el cas Palau, que al final hem d'anar a exigir-li el cas Palau i dir: aviam, fes-me una llista del que et falta. Sí, perquè, clar, al final dius, escolta...
Com els auditors.
Què té falta, tio? I a part d'això, que no, és que puc descobrir més coses. Sí, sí, segur. Però del que tens, què et falta?
Recordes que aquest tio ha confessat?
Sí, clar, és que s'ha declarat autoculpable. Vull dir, què més vols? Vull dir, no... Ah, va passant això, i recordeu, i sort en tenim d'aquesta primera fila de jutges, eh? Vull dir, sort en tenim dels de l'infanteria dels jutges, perquè quan passis a l'audiència se t'ha acabat el rotllo i era un error, i ui, es va... Aquest s'ha declarat autoculpable, o sigui que l'error ja no sé on... Sí, el procediment no en sé on te'l crearem.
Una prescripció...
Bueno, hem evitat que anés a la presó, molt hàbilment per part de l'abogat.
De moment.
Però això era autoinculpar-se, amb la qual implica que ara un fallo procedimental com el del Bielsa o així, no sé si el trobarem.
El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Pablo Ruz, ha rebutjat citar a declarar com a testimoni l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, en la causa en la qual s'investiga la suposada comptabilitat B del Partit Popular atribuïda a Bárcenas. Ho fa perquè considera que no queda acreditada la rellevància ni pertinència del seu testimoni per aclarir els fets.
Collons, el president del partit.
No,
màxim
responsable. Jo dic el que diu el jutge, eh?
I secretari general no té cap responsabilitat, doncs bé, no, és igual, és com la infanta, vull dir, si és membre del Consell d'Administració, no, és igual, vull dir, això sí, com siguis un ciutadà de peu, per ser membre del Consell d'Administració, per deixar de pagar la Seguretat Social, et derivaran la responsabilitat, però enseguida, eh? O d'Hisenda, vull dir, ara ella no té cap responsabilitat, lògicament. La Pantoja sí, per això, no sé per quina...
Però sí, però fixeu-vos que és el mateix que deia, eh? És a dir, el president del partit de Convergència Democràtica, que diu, no, jo em fio dels que hi havia allà, bueno, però qui és l'últim responsable? Ets tu? Dic, doncs dona tu, dic, respon i assumeix la responsabilitat que pertoca, i si dius, no, jo em fio d'aquests, clar, que vols que diguin?
Un partit polític
no s'autoinculparà.
L'única organització en què el que més mana és el que menys responsabilitats assumeix. Perquè al final l'excusa sempre és aquesta. No, no, màxima confiança. No, ui, quina sorpresa m'he endut. No, dimiteix ara mateix, perquè aquest tio el vas posar tu. No, això funciona així en una empresa. Si la teva gent et falla, doncs això va pujant. No?
Fora d'aquest país nostre funciona així. Aquí no
sí, sí, sí. Allà, simplement perquè has pagat amb una targeta Visa un dinar que era de la família i ja vas al carrer. Això ho expliquem aquí als nostres, als pobres votants, no? Vull dir, ho expliquem a la ciutadania i això hasta se'n riurien. Perquè estan acostumats a un nivell tan elevat que dius, bueno, pobre xaval, si va pagar un dinar de la família, tampoc
està... Si no reivindiquem l'ètica en la política, ho haurem perdut tot.
Jo crec que el jutge Ruz és llest.
No, tots ho són.
No, no, però aquest especialment llest, i més quan ha vist el que li ha passat al seu amic Elpidio, no?
Però Joan, el jutge Ruz té vigència, diguem-ne, de la seva responsabilitat a l'Audiència Nacional fins al setembre. Mm-hmm. El setembre el poden mantenir o el poden treure. Ja veurem si al setembre el jutge Ruz continuarà.
No, sí, home, si no cita l'Aznar ara, possiblement sí, los amigos d'Aznar se moveran per aquell xico.
Jo insisteixo en que tota la instrucció que està duent a terme sí. És una instrucció
rigorosa
per un cantó i intel·ligent per un altre. Podia haver sigut molt més mediàtic, podria haver sigut molt més escandalós. Diu, ara no cito declarar l'Aznar. Jo ho trobo molt bé, perquè com el citis, el nivell de pressions que rebràs és que sortiràs amb coet. Sortiràs en coet, només per citar-lo a declarar. I per què? En tot cas, el que hauràs de fer és quan s'obri el judici, doncs inculpar-lo, o no sé, però no pots ensenyar totes les teves cartes a 10 quilòmetres de l'arribada perquè et faran l'altra banqueta a cada pas.
No sé si està llest o està... també amb el joc aquest i tot això. Però,
que també n'hi ha de jutges llestos.
Hi ha molts de gent, Déu nos en guard. Hi ha moltíssims de jutges llestos, quasi tots, eh? Vull dir, tot està... El que és lògic és que si tu penses pujar dintre la teva professió, doncs clar, vols evitar certs problemes. O sigui, tant, si... I és cert que passa que unes vegades, doncs, quan algú té possibilitats de pujar a l'audiència o a un tribunal superior o el que sigui, hi ha un marrón, sol passar-li amb el del costat, parlant amb el del costat, i dic, fes-ho tu, perquè clar, jo si agafo això ja sé segur que em fot...
O quan un jutge és final de trajecte, la carrera, com el Castro...
Aquest és el gran jutge. Aquest és el gran jutge.
Jo ja no m'hi jugo res i vaig fins al final.
Exacte, ja no tinc res a fer, vull dir, em jubilaré.
Ja no tinc guanyar ni perdre, ja em jubilaré, és l'últim cas que agafo, llavors ja no està condicionat.
Sí, jo actuava de pèrit amb un jutjat i un jutge em va dir, bueno, haga, hacemos una cosa, esto para después del verano. Dic, bueno, jo era pèrit, vull dir, pobre de mi. Era una casa de l'església, una barella de l'església entre si, entre capellans rojos i de dretes. I va dir, bueno, oye, yo me voy... Diu no, mire, me voy a mi pueblo, que no sé on era, ¿verdad? Diu, porque este va a ser el caso más importante de mi vida. O sigui que, en conseqüència, si me'l mira bé, jo me'l miraré bé i calma. Pues aquest o l'altre, el de Mallorca, el mateix, és el cas més important de la seva vida i, a més, mediàtic, cosa que aquest no ho era, però es va intentar-se lluir amb la sentència, no? Clar, això entenc que... Però estàs molt condicionat, no obstant, és molt llest el Ruth, però crec que té un error important. Quan tu intentes imputar algú sobre diners negres, aquesta és la realitat, o opacos, o com li vulgueu dir... El primer que es fa habitualment quan els humans ens toca es toca aquestes coses o inspeccions o coses aquestes és bloquejar-te els fondos de tot el món. Se li acaba de córrer ara amb ell, vull dir, porta tot el Bárcenas movent els calés com li ha semblat durant tot aquest temps, i ara se li acaba de córrer de que té
alguns
que...
ja els tenia bloquejats, alguns
però ara ha deixat passar. Ara, bueno, jo no sé on t'ha anat el Bárcenas perquè no està assessorat per mi. Si arriba a estar assessorat per mi, estarien a Singapur, que no se n'enteria ningú, ni li donarien cap informació ni res de res de res. Ho dic amb tota...
Ara que parles
del
Bárcenas,
no ho està,
ara que parles del Bárcenas, brutal el periodista que se n'ha anat al Soto del Real a fer-li una a entrevistar als presos perquè donin l'opinió del Bárcenas. Jo és que de veritat que hi ha periodistes que són tontos del cul, i hi ha mitjans que són normals profunds. Però a qui li interessa una opinió? És un héroe.
Donen bona opinió d'ell, no?
Una opinió fantàstica. És un tipo magnífico, és un héroe dentro de la cárcel. Dius, escolta'm, però a quin país vivim? Però això què és? Bueno,
és que és un héroe dintre la càrcel. Oh, pobres xavales.
Però a qui li interessa
han robat,
a qui li interessa això? És la classe més gros. És el líder.
Jo és que estic aquí per robar 30.000 euros. 60 milions.
Potser els hi paga el cafè cada dia.
No el càpiga d'un
cafè. Deu tenir 500 treballant per ell.
A part que els jutges... Ai, els presons, els delinqüents pobres... quan ve un personatge d'aquest tipus no tan important tampoc, sinó un empresari, intenten fer molta relació amb ell, és veritat que intenten fer molta perquè esperen sortir algun dia i que després li tornin els favors, m'entens? Mitges en calés i coses d'aquestes, o ajudes o treball, o
et veig molt suelto amb aquest tema.
No, sí, conec molt bé el tema
el món del xoriço.
No, jo és que
jo
estic a la
el fut amb detrach.
Jo estic a la barra empresarial que entra a la presó, sí. Delinqüents però de guante blanco.
Sí, compres assessorament a la...
No compro res, jo.
No, tu no, el que entra a la presó amb els...
Sí,
allà...
normalment sol passar, perquè he tingut alguns empresaris a la presó i al sortir doncs, m'han comentat tot això, no? I tenen certes amistats. Algun d'ells ha utilitzat aquests amics per exemple per cobrar impagats i coses d'aquestes.
Perquè van ser molt efectius, no? Sí, expeditius.
Bueno, és que bé, però és la pinta quan entra al teu despatx, crec que pagues el que fa falta. Que faci falta.
I el vicepresident te cobro.
Però bueno, és un mètode no recomanat per mi, des de l'altre, perquè això pot anar a la inversa en seguida, i no és aconsellable, però bueno, sí que és cert que es fa aquesta relació empresari o gent que no és de la delinqüència habitual i els altres intenten fer-ho per crear amistats i posteriorment al sortir pues, tinguin alguna ajuda. També ho tenen molt difícil, aquesta pobra gent, per reintegrar-se. Aquesta és la realitat, és una manera de reintegració fàcil.
Més temes. No digues, Josep Maria, no has de dir alguna cosa?
No, la dificultat de la integració, no sé si parlava dels presos o
dels
Bárcenas.
Els presos,
no, el Bárcenas.
No, Bárcenas, no sé, jo t'he de dir, el meu tindrà tot col·locat.
El govern vol regular l'ús del burca en espais públics per motius de seguretat. El govern ha portat una altra vegada el debat sobre l'ús del burca al Parlament de Catalunya i el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha respost a una pregunta parlamentària del seu propi grup. Està bé, no? Et fas la pregunta. Sobre l'ocultació de la cara en els espais públics. Afrontem, diu, aquest debat des del punt de vista de la seguretat, que és com ho fan els països del nostre entorn. El conseller, però, ha explicat que és conscient que aquest és un debat delicat perquè és la frontera entre la seguretat i la llibertat i per això ha afirmat que vol un profund debat entre tots els partits polítics. No sé què els sembla el fet de regular i prohibir l'ús de la burca o tapar-se la cara en espai públic, perquè és la perspectiva des de la qual agafen ara el debat, perquè abans s'havia parlat de llibertat religiosa i això no havia acabat de funcionar. Hi ha hagut crítiques, també, però què els sembla? M'interessa saber-ho, tot i que Sant Cugat ens hem trobat en cap cas, que sapiguem.
Ho tinc clar, s'han de treure el burca i punto, i si no els agrada, doncs ja saps on està l'avió, no?
Però és el burca o el tapar-se la cara en públic?
El tapar-se la cara en públic, inclús el burca et diria, i en fi... A veure, és que jo no entenc, jo vaig al Marroc, intento fer una església catòlica i no sé, crec que soc assassinat a la primera cantonada i aquí estem fent de mezquites que no us ho podeu arribar a imaginar. Però no us ho podeu opinions. Arribar a imaginar.
Si el problema s'ha anat tapat, què passa amb els cascos de la moto i altres coses, no? Jo crec que està molt mal enfocat el debat.
Però és que no vas en casco la moto en postos públics.
No, i alguna vegada...
Els missatgers...
Alguna vegada te'n trobes, de gent que entra
amb casc. Entren per tot arreu amb casc. A les gasolineres hi ha molta gent que entra amb el casc perquè els hi fa mandra treure-se.
Posa la mà a la cartera quan passa això, perquè dic... No? Fa la sensació que entrarà...
Home, jo crec que el debat no és aquest, no és un tema de seguretat. És un tema de no ser capaços d'assumir la gravetat de les decisions que hi ha que prendre. Jo estic una mica amb el Jordi. Aquí hi ha una cultura, i en aquesta cultura, doncs això d'anar tapat, doncs com que no. Llavors, el que vulgui venir aquí, a part d'haver de parlar en català o en espanyol, o com calgui que t'entenguin, cony, doncs... Hi haurà que adoptar altres esquemes, no? Jo crec que aquest és un... Deu ser políticament molt distant del que està ben fet. Sí, doncs llavors no treguis el tema, tu. Si no ets capaç d'afrontar-lo de veritat. Això de la seguretat, que ho sàpiga. Em sento molt més insegur a vegades amb gent que porta la cara destapada que no pas amb una dona que porta un burro.
Sí, perquè respecte.
Exacte.
Més opinions.
A mi em costa de tenir una posició clara. Primer perquè penso que això és una mica, ho deia el Pep, que aquí a Sant Cugat no n'hem vist, és tan minoritari que posar-se en un conflicte que pot generar reaccions en una població que es pot sentir llavors discriminada i tal, no sé si compensa o no els beneficis que es treu d'una prohibició. Jo penso que està justificat a nivell de seguretat i només a nivell de seguretat, perquè és veritat, en un temps en què no una senyora, sinó un senyor es pot posar una burca i no saps que hi ha un senyor dins de la burca, i per tant en el moment doncs, d'inseguretats de moltes menes, home, doncs saber donar la cara, vull dir, és importantíssim en una societat civilitzada, i per tant en aquest sentit em semblaria bé. Ara, crear el problema per una molt minoria, o és millor tallar doncs, d'arrel el problema des del moment en què comença i de dir, escolta, aquí hi ha uns mínims que hem de saber respectar, i els posem nosaltres, els posem doncs la societat democràtica, doncs per això que dieu, dir, abans doncs, escolta, anar a una església sense mitges doncs era no es podia fer, o entrar encara avui en temples al Vaticà encara, doncs quan entres a la basílica, si no portes els pantalons llargs les senyores no els deixen passar. Diu, home, això és un recinte seu i per tant doncs tenen dret de, però bueno, es posen en el tema personal, doncs de, bueno, doncs l'autoritat municipal pública pot també regular la vestimenta. No deixem anar la gent sense samarreta o sense vestit amb biquini pel carrer habitualment, sí que les deixem anar a la platja així, però fora no. Per tant, hi ha una regulació de coses que penso que són legítimes i que les hem d'entendre en aquest sentit, doncs, de ciutadania civilitzada.
David, com
ho
veus?
A mi se'm fa... És un tema que se'm fa complicat perquè hi ha un tema de fons que va molt lligat a les religions i, no sé, per exemple, bueno, vaig estar fent el turista per Egipte i una discussió que tenia amb el guia és que deia, home, jo us deia, és que les dones aquí, sembla que no els respecteu uns drets elementals. Diu, oh, però això va lligat a la religió, se'ns ha de respectar la nostra cultura i tal. Llavors, esclar, el tema és tan transcendent perquè entra en xoc una cultura amb la nostra. Nosaltres creiem que hi ha una pila de dones que si han d'estar a casa com estan en algunes cultures d'aquestes islàmiques, si han d'anar tapades, esclar, a nosaltres ens sembla que això és una aberració als drets més fonamentals de la dona, i allà és el normal. Llavors això és terrible perquè són xocs culturals immensos, no? Llavors, esclar, quan ens ho trobem aquí encara ens preocupa més. El problema és aquestes coses haver-les de legislar, no? Perquè vull dir, és evident que aquí, bueno, hi ha noies d'aquí que es converteixen en islam i de seguida ja apareixen amb el mocador i són noies educades aquí. I llavors, esclar, aquest respecte, cert respecte que hi ha d'haver per la cultura dels altres, es fa complicat amb que en el fons anem tenint pues, elements que ens poden anar canviant també o incidint en la nostra cultura. El que passa és que potser hem de confiar en que nosaltres tenim unes tradicions i una manera de fer que s'imposarà i això sempre serà minoritari.
Jo voldria dir, fixem-nos que ara anem amb la burca, que és l'extrem d'una vestimenta amb condicionants religiosos. Però sense arribar a la burca, hi va haver el debat aquí mateix, doncs, del simplement, doncs, mocador, si deixaven a la universitat o no a la universitat, a les escoles o no, perquè això era un símbol religiós que introduïa. I fèiem el gran debat aquí, jo diria quasi escandalosament, sense posar-nos vermells, quan sempre aquí hem deixat entrar les monges a la universitat i tal, que anaven també tapades totalment, igual, dir, només ensenyaven la careta
i nosaltres... I les nostres àvies anaven amb mocador pel carrer, no?
Però fins i tot avui tu, sí. Una monja se'n va doncs, amb la seva toga i tal, se'n va a la universitat i ningú li diu res.
A l'auto no era habitual veure-ho. Jo recordo que hi anava i sí, escolta.
I aquí mai hi ha hagut del debat, en canvi, això ho fa una noia qualsevol, es posa el mocador i tal, i diem, per la universitat no s'hi pot entrar així. Què vol dir això? I les altres sí, les monges sí, i les altres... La burca dic que és un pas més, eh? La burca jo penso que és un element, per això jo m'agafo més amb el tema de seguretat que no pas amb el tema de símbol religiós.
A la vista de tal, a mi em sorprèn l'instigador d'aquest debat, no? I que el Parlament perdi el temps amb aquests debats. No? Vull dir, o sigui, la veritat és això és totalment demagògica, perquè sentiràs persones que opinen una cosa, però en diuen una altra perquè políticament no és correcte i aquestes tonteries i ens oblidem dels temes reals, no? Que hi ha 1.900 milions d'euros que teòricament ens donaran Europa a nosaltres i possiblement més al llarg dels anys i que serviran per pagar les deutes bancàries, no us enganyeu, ni a pagar la deuta i no l'empleo juvenil, amb el qual crec que el Parlament aquí sí que hauria d'estar acurat i batallant aviam quan ens toca d'aquests 1.900 milions, cosa que això passa en el tema. Apareixen lleis continuadament d'expolio fiscal a les empreses, com ara la que està pensant treure aquest divendres, que vamos, abans si la cartera de valors pujava tenies que pagar el 35% i ara resulta que quan baixen no pots acollir-te les pèrdues perquè ara no, com que quan pujava sí perquè interessava, ara no, ara ho anulem i així sucessivament. Vull dir, l'empresari comprenc primer de tot que no són referent al resto d'empreses del món, que les multinacionals i companyia ja no som competitius fiscalment parlant, entens? I el mercat tampoc el tenim bo, no sé com esperem que l'atur juvenil s'absorbeixi, gràcies a Déu del turisme, i ja s'està veient amb els resultats de la baixada d'atur, que és turística 100%, vull dir, després de l'octubre tornarem a estar tots a l'atur.
El Montoro està fent molt mal a aquest país.
Molt, però molt.
I espero que algun dia...
Dos persones que haurien d'estar a la picota, que és l'anterior president, el Zapatero, i aquest.
Com a mínim a l'atur hauria d'estar.
No, a la picota, el Zapatero.
Ho dic perquè és més fàcil deixar-hi de fer mal, no? Escolta, deixeu fer un comentari d'una cosa que vaig llegir ahir, que em va fer molta gràcia.
És positiva o no?
Ostres, pots veure-ho com a positiu, tot i que no ho és. No, és que em vaig sobtar molt. Ahir vaig anar a la capital del regne i llegint un diari d'aquests de línia editorial més nacional, vaig veure una notícia que parlava de que ahir es feia la presentació a Lausana, la candidatura de Madrid a les...
2020?
2000... Sí, 2000 i molt, no? És lluny.
Ahir es feia què?
La presentació a Lausana de la candidatura a les Olimpiades de Madrid, no? De la enèsima candidatura de Madrid a les Olimpiades, no? I el comentari era, avui va la delegació del Comitè Olímpic a Lausana, on han de defensar la candidatura de Madrid durant 30 minuts en anglès. O sigui, que quan vaig llegir el en anglès, em va venir un... I dic, ostres, això és notícia? O sigui, això és realment el que els preocupa.
La feina que deu haver tingut per trobar qui és el que parla anglès allà.
Bestial, llavors, clar, això em va fer pensar, clar, és que aquest país té un problema molt seriós amb la llengua. La espanyolització del bledo aquest del verd és gravíssima, perquè resulta que els grans gerifalces de... Se'n van emportar el príncep, estic segur, perquè fes ell la presentació. Perquè és l'únic que parla un anglès perfecte.
De fet, Rajoy havia d'anar i no va anar-hi.
No, clar, home, clar, és que no, com que no anava a entendre res, no, allà no deuen donar pinganillos, perquè se suposa que en anglès, a partir d'un determinat nivell, la gent s'entén. Ostres, em va semblar molt greu, em va semblar... Ostres, realment, el sentiment que hi ha en aquest país fora de Catalunya és que utilitzar una llengua que no sigui l'espanyol és un problema molt, molt, molt fort i que només alguns escollits poden resoldre. Ostres, jo crec que som infinitament millors. O sigui, ara això és una miqueta raro, no? Però som infinitament millors en aquest aspecte a la resta de la gent d'aquest país. La nostra obsessió per les llengües ens fa magnífics comparats. Jo no he llegit mai, aquí a Catalunya, no he llegit mai la preocupació perquè una presentació de qualsevol cosa oficial s'hagi de fer en anglès o en francès o en rus o en alemany. No sé, em va sobtar molt.
A mi em va fer gràcia que la representació espanyola va dir que no patissin per l'economia espanyola, que funcionava, que funcionaria, i que a més els Jocs Olímpics serien un impuls perquè l'economia s'enlairés.
En el 2020.
Aquesta és una candidatura patriòtica.
Sí, sí, no.
No només una candidatura madrilenya.
I tant, que és patriòtica. Nacional i gran... Bueno, nosaltres espero que no tinguem cap sede en aquesta candidatura. Cap seu i ja està, està clar. Ara, home...
La competició de vela on la fa?
Sí, on la faran? No sé. Home, triaran.
Manzanares.
Manzanares?
No sé. Però d'aquí al 2020 hem d'arribar,
Jo penso que això realment és curiós, Això és el 92, vull dir, quan aquí les varen fer, jo recordo estar a Madrid i diu, esto, ¿cómo es que habéis hecho los catalanes? Esto deberíamos haber hecho nosotros. I sembla que és una espina, que no hi ha manera,
No, no, està clar, no ens entendrem mai amb aquella gent. No ens
però tu veies, jo veia ahir per la tele la delegació i em feia la pregunta, ¿votaria usted por esta delegación? Si tingués jo el vot entre ells, Tòquio, i votaries? I ho tenia claríssim.
I bàsicament perquè no els coneixen.
No, però és l'aspecte, un aspecte antic, ranci, allò, la botella, no? Ostres, ai, quina ràbia. No mola.
No, jo voldria també, abans d'acabar, recordar una cosa. Avui comencen les lectures a la fresca. Jo penso que és una tradició aquí a Sant Cugat, cultural molt maca i molt popular i molt estesa. S'estrena precisament avui un espai nou, que és la plaça de Barcelona, i que és la primera vegada que s'hi fa una de les lectures. Espriu és el personatge o l'autor que s'ha triat en tres obres, i cada vegada, cada any, hi aplega més gent. És una
a quina hora és?
A les 10.
A les 10, Cinerama, és el text d'avui.
Sí. El dijous que ve hi ha primera història d'Esther, i després
Estic buscant ara perquè tinc aquí la notícia però no ho veig. En tot cas, nosaltres ja avui hi anirem, si no hi pot anar algú, que mirin el vídeo que farem aquest vespre. Moltíssimes gràcies als quatre, hem de marxar, ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Que vagi bé. Bon dia.
Bon dia.